Jo no, jo no... No m'agrada cap de les, qüestions.
Com...
No, perquè...
Ja podem eliminar l'enquesta.
Sí, sí. No. La de la porteria, la que diu Buffon, mira, que reuneixin els savis de la FIFA i que ho meditin. La resta no, perquè la resta són decisions que acaben per interrompre més el partit. I el que es necessita en el partit és precisament el contrari, que és ritme. En els jugadors professionals, en els entrenadors professionals, els emprenya més l'absència de ritme, la continuïtat de faltes, que no pas un error arbitral, fins i tot fora joc que acaba en gol o decisions d'aquestes, els emprenya molt més interrupció, falteta, no? Aleshores, cada vegada que es prengui una decisió d'aquestes, ja amb el VAR ja s'atura prou. Tot això és, per mi, contrari al futbol.
Però jo expulsió temporal m'ho imagino com l'embol, no? És a dir, que és una entrada i sortir.
Seria una targeta taronja. Si fas una entrada un pèl desorbitada, 5 minuts d'expulsió o 10 minuts en inferioritat i ja tornaràs o tu o un altre futbolista.
Per mi el que cal canviar és que el criteri arbitral sigui
ara
el que diu el reglament, sí, i que tots tinguin el mateix criteri. Per mi, fent això, el futbol ja està... ben quadrat.
De l'enquesta o fora de l'enquesta o re. Canviaríeu? Re,
jo
re,
tampoc.
Re.
Dels quatre de l'enquesta, cap ni un.
Re. Avui plena el 15.
No, i l'únic que sí jo introduiria és el temps real. És a dir, que això ho
ha dit
el Xavi d'aturar el rellotge quan hi hagi una aturada de joc i tornar-ho a posar en marxa on es posi en marxa. I que potser no siguin 45, sinó...
Té com el bàsquet, que pares el temps...
Potser no tan exagerat, hi ha situacions de joc que potser no cal, però quan hi ha una aturada de joc per una falta, doncs que s'aturi.
Mm-hmm. Això ho diuen els oients, a l'enquesta que tenim, que aporten altres solucions, altres opcions.
Sí, parlen de 30 minuts...
20-30 minuts,
a temps real, no? Però és que per mi el problema és el mateix. Ara què està passant? Ara allarguen els partits fins i tot 15 minuts més.
Però s'allarguen aleatòriament. D'aquesta manera, jo crec que aquesta mesura però... sí que fomentaria que els jugadors perdessin menys el temps.
Sí, però és igual. O sigui, al final és igual, t'allarguen 15 minuts, però el ritme torna a ser interromput contínuament, no? Contínuament. I per això et dic que, per mi, el que cal és que els àrbitres aturin aquestes interrupcions amb targetes quan toquen, amb expulsions quan toquen, i això fa que a poc els jugadors tinguin clar que això es penalitza, no? Perquè si et van allargant el temps o et van parant els temps, és igual. El partit no juga. El partit està interromput.
Fernando, què dius?
Mira, jo faria canvis il·limitats.
Mira,
sí, també la tenim,
perquè les plantilles són molt llargues, tens 20 i pico jugadors. Bueno, el Barça ara té un desastre de poca gent, però habitualment les plantilles tenen 22, 23 jugadors, més els del filial que fan la feina habitual. Jo faria canvis il·limitats. Evidentment, el que surt després no pot tornar a entrar, però si volen canviar 10 tios que els canviïn, 45 minuts de joc efectiu a cada part, aturant-ho, sí, es cansaran, però com que pots fer canvis... a tope. I després trauria les tanques a les faltes directes. Trauria les tanques.
Com un doble pa, el futbol.
Un tio que xuti, si xuta bé i xuta col·locat i tal...
Ja, però es perdria aquella gràcia d'aquell jugador estirat a terra
que mai li foten la pilotada a alguna part noble, sí, i està doblegat.
Marc, m'apunta el Gerard una que potser a Joan Poquí li interessaria, que és àrbitres microfonats sense censura, que poguéssim escoltar exactament totes les seves decisions i el que parlen amb els futbolistes.
No ho sé, sincerament... Jo, amb això, coincideixo bastant amb el Xavi, que apliquéssim bé el reglament. Ara, és que a mi el futbol m'agrada tal com és. És a dir, m'agrada el fora de joc, m'agrada... No faria la bestiesa aquesta que estan fent de canviar el fora de joc, que si el contacte ha de ser... Bueno, que no l'he acabat d'entendre, una cosa que participar sent Wegner és delicada per collons. A mi m'agrada com és el futbol, però se l'hauria d'aplicar correctament.
Que, fixa't, Marc, que fa
això,
molt de temps...
I això tampoc ho veig.
Mira, la pandèmia va propiciar, perquè va ser la pandèmia, que es poguessin passar de 3 a 5 canvis, però crec que l'última norma significativa que va canviar, que jo crec que al Xavi Torres li va agradar perquè el futbol va canviar pràcticament com un mitjó, i és quan es va decidir que el porter ja no podia agafar la pilota amb la mà quan venia d'un propi futbolista.
Jugador,
és a dir, que per tant això va fomentar les pressions altes, no?
I la pèrdua, que s'acabés amb la pèrdua de temps. Tenies un problema, que feies? Li donaves la pilota al porter 1, 2, 3, 25 vegades. Allò era insuflable.
Bueno, ara parlarem amb un porter,
sí,
perquè ja que parlàvem del tema de les porteries, ens interessa saber molt com es preparen els porters, quins problemes hi veuen a les porteries. Sé que hi ha una, ara que estàvem parlant de novetats, jo tinc una proposta per introduir el món del futbol, que ve heredada de la Kings League i tot això.
A veure quines...
El president que xuta penals no us agradaria molt?
Hòstia,
no és una proposta que realment donaria un gran espectacle?
Seria una
baixa, hi ha un penal. Ha, no sé com funciona ben bé això, la Kings League.
Però la gent és futbolero, Algun penal...
Sí, bueno, però, hòstia, estic allà a la grada, fotent-me canapés, baixar allà, hòstia, el pet
al
canó.
El president jugador, a mi m'encantaria.
Juga bé el president del Barça, sí, sí, futbol.
Jugava,
tens raó, però aquestes lligues indoor que es feien...
Té un genoll cascat.
Tio, tinc cascat, tu.
Però jugava bé,
Bueno, no sé quins canvis aplicaria, per exemple, al futbol, el creador de la Kings League, és el Piqué. Piqué, bueno, bona tarda. Què faries?
Sí, bueno, pues jo eliminaria les porteries. O sigui, directament les porteries fora, i allò on vagi la pilota és gol.
Ah, perfecte.
Vull dir, clar, totes les línies que delimiten el terreny de joc serien línies de gol.
Molt bé.
Llavors, clar, no tindríem porter, perquè qualsevol jugador podria ser porter, podria ser defensa, podria ser davanter. Bueno, això és dinamitzar, no? Vull dir,
totalment.
També, bueno, els partits que acabessin en empat, per exemple, doncs, a Montjuïc, es podria fer el desempat amb un format nou, que seria, doncs, que agafessin i la pilota amb la mà l'encistellessin dins el paveter. Seria el desempat d'or.
Això ja ho podeu fer, ara, la Kings League, no?
Sí, però, bueno, jo ho dic pel futbol.
Propostes pel futbol.
Sí, pel futbol. I, bueno, i després...
Comenceu vosaltres.
Que, bueno, ja ho farem, vull dir, mica en mica. Vull dir, ara comencem la nova temporada i anirem fent. Vull dir, els àrbitres, doncs, també, en aquest cas, podrien tocar la pilota, podrien jugar, i així, doncs...
També ho fan una mica tocar.
Els jugadors podrien, en aquest cas, fotre'ls una bona segada i, doncs, defensar-se.
Molt maco.
Ja que sempre estan amb el Madrid, doncs, com a mínim es defensen.
Molt maco.
Bueno, són novetats.
Sí, són novetats.
Cosetes.
Us explicaré moltes coses de seguida, com els problemes de la inscripció de Víctor Roque, que sembla que tot està fet i que no està fet. Els problemes que hi ha amb els pagaments de Libero era una cosa que també es donava per fet i bueno, no està tan clar.
Hi ha solucions, ja en
parlarem. Sí, ara en parlarem, però abans ens acompanya una persona que tenim moltes ganes.
Sí, perquè avui la reflexió de Gianluigi Buffon ens ha fet obrir un debat que a tu t'agrada molt, que són els porters.
M'encanta aquest tema.
De Zubizarreta, que va marxar l'estiu del 94 fins a Ter Stegen, l'últim porter titular està actual boníssim. Que tenim, han passat fins a 15 porters. Oh. Un d'ells el tenim ara mateix en directe amb nosaltres, el temps afegit a la tarda del versió RAC1. Jesús Mariano Angoy, bona tarda.
Bona tarda.
Jesús. Ara mateix, entre altres coses, el flamant porter dels Barça Legends,
sí,
un dels que fa més aturades.
Ja que parlem del Barça Legends, quin et fa patir més a la defensa?
Bueno, la verdad es que es otra forma de jugar. Yo creo que ahora se trata de pasarlo bien, de divertirnos, de intentar dar espectáculo y que sobre todo, pues, de alguna manera, pues nos reunimos jugadores de distintas generaciones en los que disfrutamos y nos lo pasamos fantástico,
pero,
que es lo que sabemos hacer.
Però, Angoy, a la defensa segur que hi ha algú que penses, ai, cuidado, que me la lía, segur que hi ha algú.
Bueno, lo que sí es cierto que los jugadores, pues por la edad que tenemos, pues ya no tienen la velocidad que tienen defensivamente y nosotros que solimos jugar bastante al ataque, pues a veces la defensa está muy adelantada y conlleva pues que tienes que jugar mucho fuera del área y a veces pues las distancias te pueden engañar y te podrían pasar factura, ¿no? Gracias a Dios de momento las cosas salen bien, pero quizás sea este el problema más grave que podemos tener, ¿no? Que ahora pues el físico ya no es el mismo cuando juegan profesionalmente y las distancias en el campo de fútbol siguen siendo las mismas.
¿Qui tens a la defensa per fer-nos una idea?
¿Perdona?
¿Qui tens a la defensa per fer-nos una idea?
¿Quién?
Sí, ¿qui hi ha? ¿Qui juga a la defensa?
Ah, bueno, es que tenemos mucho. Ahora tenemos, bueno, desde la última generación de Puyol, tenemos a jugadores como Deu, tenemos jugadores Belletti, bueno, nada.
Barjuan, que está como una moto.
Sí.
Sergi Barjuan, no, es que son distintas generaciones y la verdad es que tenemos jugadores para escoger y elegir con un nivel fantástico, entonces... la garantía de defensivamente, la verdad que es alta, porque son jugadores profesionales y que todavía se mantienen a un buen nivel.
Sí, molt bonic. A més a més, va des de, per entendre'ns, des de l'inici de Wembley 92 a Wembley 2011, és a dir, hi ha diferents generacions i és molt bonic veure com es van intercanviant. El Jesús va ser professional d'entrada al Logroñés, va estar dues temporades al Barça, la 94-95, la 95-96, i no sé, Jesús, aquestes paraules de Gianluigi Buffon d'ampliar les porteries, tu series partidari de que canviés la normativa i ampliar una miqueta les porteries, o ja les veus prou grans?
No, yo creo que esa no es la solución. Yo creo que al final todos los problemas del fútbol, si nos estamos fijando, se están enfocando siempre a que es el portero el que realmente crea el problema. Yo creo que no es real. Empezamos, sí que es verdad que se han hecho reglas que han beneficiado, pero todas las reglas han sido directamente o vinculadas a que el portero no la pueda coger, que el portero no pueda salir, o sea, mil cosas que se están generando, ¿no? Pero yo creo que el problema del fútbol de hoy en día es la falta de espectáculo.
Claro.
O sea, tú ves partidos y exceptuando los partidos de los grandes, con todos los respetos, son aburridísimos los partidos. Cuesta mucho hacer un gol, cuesta mucho generar ocasiones. Entonces, porque los equipos priman mucho en no perder, entonces no se juega de cara al espectáculo, se juega mucho al resultado, y esto conlleva que los equipos no arriesguen, y prácticamente pues con el resultado del empate se estén conformando durante los 90 minutos. Mira, yo creo que teníamos que ir por esa vía. ¿Y cómo? Yo creo que hay muchísimas posibilidades y muchas de las que habéis hablado, ¿no?
¿Qué hem de fer? ¿Qué farías tú?
Yo, para mí, algo que realmente es muy importante es realmente, sobre todo, de cara al espectáculo. El espectador, lo que queremos es ver ocasiones manifiestas de gol, ver goles, o ver algo donde realmente en ese deporte haya una alteración de marcador con posibilidades o con probabilidades bastante altas. Si no, el espectáculo se va deteriorando y se va apagando. Entonces llega un momento en que es normal que al final se busque la Superliga, se busque equipos de máxima competición donde dan espectáculo, donde son equipos que juegan al ataque y les prima el ganar. Yo creo que al final las vías son esas, pero para mí una de las cosas más importantes que yo veo, por ejemplo, es los corners. O sea, en cada partido, cada corner hay un penalti. Cada partido hay un corner, hay un penalti. Y no se pita ninguno. O sea, te ves, hay momentos en los que ves a los jugadores defensivos que están sacando el córner, el equipo atacante, y el equipo defensivo no ve ni tan siquiera dónde está el balón. O sea, está solamente, de alguna manera, maniatando al delantero centro con los brazos para bloquearlo, para que no se pueda mover, y sinceramente no está ni viendo jugar el balón. O sea, por sentido común, éticamente, ese jugador está haciendo falta. Yo no sé si es una falta con la intensidad y con la gravedad para hacer un penalti, pero sí que es una falta donde puedes hacer un libre indirecto, volver al libre indirecto dentro del área, para que de alguna vez por todas los jugadores defensivamente en los corners salten, y el que realmente vaya bien de cabeza o gane la posición pueda rematar y pueda crear ocasión de gol. Pero es que si tú te fijas en cada partido, en todos los corners hay un penalti.
No, és això que dèiem, no? Que els àrbitres apliquin el reglament
ara.
I aquesta és una realitat. És una realitat. Cada penal és terrible pel davanter rematar, perquè l'estan agafant. No cal que apliquin el reglament.
Mira, fixeu-vos.
Claro, o sea, es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que luego prima que si es, entramos ya en que si la intensidad con la que lo coge, oye, no hay intensidades ni medidas.
No, y paran el joc, Jesús, paran el joc, avisen, sí. Agafen els dos i vinga, un altre interruptor, una altra interrupció, una altra interrupció.
Pero tú, de verdad, fijaros que hay jugadores que no están ni viendo el balón que va a sacar el correr, solamente están bloqueando de alguna manera con los brazos al delantero para impedir que se mueva. El impedimento ese de que se mueva es falta. Ahora dices, ¿es una falta tan grave como para pitar penalti? Es igual, libre indirecto dentro del área. Fijémonos con las manos, cuando salió el tema de las manos, cómo pitaron varios penaltis, durante varias semanas varios penaltis, hubo que si discrepancias, que sí, que si no, pero ya al mes todos los jugadores que van a defender iban con los brazos detrás. En los corners tiene que ser lo mismo, en los corners tienen que saltar y ir limpios los jugadores, y el que sea capaz de ganar la posición y de poder rematar, pues bien defensivamente y ofensivamente crea ocasión de gol. Y si le hace falta, o bien esté con la gravedad que puede tener un penalti, o bien un libre indirecto dentro del área. Pero al final tienes que generar ese espectáculo con las reglas que hay, se puede generar espectáculo de momento.
No, està molt bé, perquè Jesús ens aporta el problema que hi ha, que és aquest batibull que hi ha a l'àrea i penals, i a més ens aporta la solució, que és un lliure indirecte, com aquelles faltes mítiques que veiem quan hi ha una sessió, que és força divertida, com a mínim és peculiar, que veus tota aquella gent embotida a la porteria, sí. Hi ha poc espai i el jugador remata de forma indirecta. Mira, fixeu-vos, he estat mirant una mica les alçades, perquè Mourinho, quan va arribar al Madrid, va haver aquella polèmica amb que ell volia porters alts, que descartava d'entrada els porters baixets.
Sí.
El porter més alt de la Lliga...
I els
Deia que Casillas, exacte,
que era un xivato.
Que per cert, ara hi ha
Boca Moll.
Sí, sí, deia xivato o Boca Moll, com diu Poquí, perquè en aquell moment la seva parella...
Jo sé què tal.
Sara Carbonero.
El topo. Sí. Iker Casillas no el xivato, però tot lo cuenta.
No, no, va fer-ho passar força malament perquè presentava els esports a Telecinco la seva exparella,
sí,
i es parlava de que tot el que sortia a les notícies podia ser una filtració del propi exmarit Iker Casillas als mitjans. En qualsevol cas, només ho sabran ells. Però vaja, el porter més alt fa 1,99, gairebé 2 metres, Mamardashvili del València. El més baixet, 1,86, que és una barbaritat, és molt alt, que és el de l'Alavés, que és el Cibera. He estat mirant porters molt baixets de la història de la Lliga. Cibera? No, este és David Cibera. David Cibera, per cert, va anar a Eurovisió l'any 2001, amb la... Bueno, ja saps quina cançó era, García. El porter més baixet de la història de la Lliga, almenys que està registrat, que va jugar als anys 40, al Depor i al Celta, era Francisco Simón Calvet, aquesta.
Mira.
Boníssima, aquesta.
Boníssima.
Marc, tu l'havies ballat molt, la Sabadell.
Oh, i tant, que l'havia ballat.
Anda, que no està en Guateque, eh?
Doncs feia 1,67. Recordem també el mític Ablaner dels anys 90, 1,76. I la pregunta, Jesús, és, realment, l'alçada importa en un porter?
L'alçada, no el tamany, l'alçada.
Bueno, yo creo que depende un poquito también. Indudablemente, el portero tiene que tener una estatura y digamos, pues que puede rondar eso, los 100, o sea, un 84, un 82, un 85. A partir de un 84, un 86, yo creo que es una medida bastante ya perfecta. ¿Por qué? Porque ahora, todo depende de cómo juega tu equipo, indudablemente, ¿no? Si tú tienes un equipo, por ejemplo, como el Barcelona, o los equipos que son atacantes, que no tienen tanto juego aéreo, pues indudablemente necesitas un perfil de jugador hábil, rápido, ágil, que se mueva muy bien rápido, pues en las salidas, por ejemplo, a la media distancia. Y yo creo que todo ha evolucionado, pero el portero de 1,90 o 1,95... pues no tendrá la misma velocidad, yo creo, en distancias cortas de 20, 15, 10 metros que a lo mejor el portero de 1,82, quizás, no lo sé, ¿no? Pero yo creo, por un poquito guiándome por el sentido común, yo creo que depende de cómo juegas. Y que es verdad que si juegas un equipo donde, bueno, pues juegas al borde del área y recibes muchos balones aéreos y tal, pues bueno, pues como los centrales, hay equipos que tienen unos centrales de 1,90... que a lo mejor futbolísticamente no son lo que a ti te gustan, pero defensivamente pues corresponde con lo que el equipo quiere, ¿no? Y con lo que el equipo juega. Yo creo que depende un poquito de cómo quieres jugar, de la forma en la que juega tu equipo.
Saps què passa, sí, també, Marc i Jesús? És que la raça evoluciona, ¿eh? L'home cada vegada, i també això passarà...
És un titular, també, el que ens acabes de donar.
No, és veritat, és veritat. Les noves generacions cada vegada són físicament més alts. Però, a més, saben fer el que abans feien els petits, i si ens fixem, doncs, abans tots els entrenadors el que volen és que juguin bé futbol. Però tots ho diuen, i ho deia el Johan, i ho diu el Pep, perquè ens entenguem. Si són grans... millor que si són petits. Clar, el que passa que el que cal és que juguin bé, no? I en el cas dels porters és l'exemple més evident. S'han fet grans, són immensos. Courtois, Oblak, els millors porters del món, freguen els 2 metres.
I tant. Mira, ara que parlaves del Johan, de Xavi, el Johan el que volia, que no ho feia massa Subizarreta, era que tan bé jugués amb les mans com amb els peus.
Ara.
No sé si recordes, Jesús, que el Barça, tant amb Busquets, que sí que el recordem molt amb els peus, a tu també et deien, Jesús, has de jugar molt amb els peus i has de ser el primer home que treu la pilota.
La pregunta és, vas voler assassinar a algú que va dir juego de pies? Perquè els porters ja teniu prou de feina.
Sí, pero yo creo que se ha mejorado mucho en este aspecto. Yo creo que al final el portero le han dado el valor realmente que tiene en un equipo tan específico como un jugador especialista, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a Dios ha evolucionado mucho y ahora todos los equipos tienen entrenadores de porteros especializados, donde trabajan pues distintamente técnicamente con los pies, como en posición de campo y muchas más cosas. Entonces yo creo que gracias a Dios se ha ganado mucho. Y es bien cierto lo que...
Però us agrada o no els porters sortir amb la pilota amb els peus o no?
Sí, a mí sí. Siempre me han gustado. Yo creo que hemos visto muchísimas veces como Víctor Valdés, como Ter Stegen, porteros que juegan con los pies fantásticamente, han creado ocasiones manifiestas de gol para el equipo. O sea, no solamente es que dicen, no, es que juega... No, es que luego son capaces de hacer desplazamientos y crear ocasiones de gol. ¿Por qué? Pues bueno, pues tienen esa perfección con los pies y esa seguridad que hace que el equipo en una jugada que a priori en cualquier otro equipo lo único que puedes esperar es un chut del portero a donde salga y a pelearla ahí arriba. Sin embargo, hay estos porteros que de una jugada que no tiene trascendencia te pueden crear una ocasión manifiesta de gol. Entonces, es la evolución del portero, ¿no? Gracias a Dios, ya te digo, o sea, y es verdad que, como tú bien dices, ahora hoy en día son jugadores especialistas donde son elegidos, y es verdad que hay jugadores, por ejemplo el del Manchester City, son jugadores que tienen físicamente son unos portentos y luego con los pies juegan de maravilla. Entonces claro, gracias a Dios, como te digo, se ha mejorado muchísimo en todos aspectos, y eso es lo bueno para el fútbol, ¿no? A la hora de tenerlo en tu equipo.
Sí, pero Gusi a veces las generaba para la propia portería en las ocasiones.
Sí, sí, perquè l'important és que paressin, primer. Deixa'm fer batalleta.
Ara, ara. Anècdota, anècdota tota.
A veure, batalleta. Pues al final dels 80, a l'estiu, un grup de jugadors, amics, anàvem a jugar allò típic que es feia aleshores de les 24 hores de futbol sala per guanyar.
Ui,
4 calés.
En la Mainland.
Bufetades.
No, en aquest cas, era a Gavà, i vam jugar a la final contra un equip aragonès, un equip de jugadors aragonesos, i vam guanyar nosaltres, els catalans van guanyar els aragonesos, sí. Però a l'acabar el partit, doncs destacàvem alguns i ens vam saludar i tal, sí. I tu què fas? Mira, jo estic jugant aquí, i tu? I em va dir, era un jugador de camp, i em va dir, doncs mira, jo he fitxat pel Barça. Carai, t'has fixat pel Barça? Dic, sí. I em va dir, sí. Dic, va, doncs res, ja et veuré. I allò a l'estiu, no?, que agafes les plantilles, a veure què tal, i efectivament, era Jesús Maria Nangoy. El que passa que
dius,
havia fitxat de porter. I el torneig el jugava de jugador, perquè jugava molt bé.
Clar, ara entrarem més
prou. Oh, il·lusiones!
Jesús, ja
guardes, Maño.
Sí, tiene toda la razón. Los famosos partidos de la final de la pava del torneo de 24 de Gavà. Que veníamos con unos amigos de Zaragoza y nos instalábamos allí, y la verdad que era para disfrutar. Y ahí fue la primera vez que conocí a Xavi con un buen equipo que llevaba siempre alrededor, que llevaba muy buenos jugadores, y él la verdad que jugaba muy bien. Y ahí fue la primera vez que coincidí con él y lo conocí.
Escolta, Jesús, ¿els porters sou els raros, no?, dels equips?
No,
sí.
Especialistes, diu.
Especialistes.
Exactamente. Y hasta ahora no nos trataban como tal. Ahora ya empiezan a tratar al portero como un especialista, como un jugador que verdaderamente tiene una trascendencia muy importante en el equipo, y ahora se le da el valor que realmente tiene. Antes perdías y todas las miradas iban para el portero. Ahora, gracias a Dios, está evolucionando y ha cambiado esto un poco.
La
¿no?
culpa está repartida.
Entonces tanto lo bueno como lo malo pues se diversifica y se reparten las culpas, ¿no? De alguna manera. Antes yo me acuerdo que el portero difícilmente se cambiaba, pero sí que es cierto que a la que había dos resultados malos, el primero que cambiaban era el portero.
Jo hi ha una cosa que no he entès mai. Quan vosaltres munteu una barrera, esteu segurs que us estan sentint? Perquè hi ha un munt de 90.000 persones cridant i... derecho, izquierdo... això ets conscient que potser no mai algú ha fet casa a cap indicació d'un porter en una barrera?
Bueno, yo creo que son momentos de mucha intensidad donde los jugadores a veces les hablas y te escuchan, pero no hacen lo que les dices a veces, ¿no? Yo creo que son situaciones que se dan con mucha rapidez y te puedes encontrar... Normalmente sí que es cierto que hacen caso, ¿no? Pero también ahora yo creo... Que hemos mejorado mucho en ese aspecto, y entonces antes del partido prácticamente ya tienes concretadas todas las posiciones. Se comenta quién va a los corners de una manera, quién va a las barreras, quién va al primer palo, o sea, entonces ya los jugadores en ese aspecto también hemos crecido y hemos mejorado mucho, y ya cuando salen al campo cada uno ya sabe. Antes un poco lo intentabas hacer, pero no había ese perfeccionamiento ni en esa mejora que hemos hecho también futbolísticamente los porteros.
¿Y escupir els guants funciona d'algo?
Bueno, sí que funciona, porque son unos materiales que la verdad que cuando están mojados, pues el balón que existía antes, que ahora los balones también han cambiado mucho, hacen demasiados extraños y son unos materiales pues que quizás no son como los de antes. Antes el balón de cuero, quieras o no quieras, con ese material del guante, cuando el campo estaba mojado, el balón estaba mojado, sujetaba mucho más el balón. Ahora los materiales que existen con estos balones, pues entre los extraños que hace y todo esto, pues bueno, casi cuesta más bloquear un balón.
Qué curioso. Sí. ¿Y han cambiado mucho los materiales de los guantes? Quizá que es lo que ha cambiado más,
sí.
¿No?
Se ha mejorado. Yo recuerdo que los primeros guantes que teníamos nosotros, recuerdo que no sé si os acordáis, que eran unos naranjas que eran con puntos de goma.
Sí, sí. Uh-huh.
Eran unos puntitos de goma, eran un guante amarillo o naranja que llevaban con unos puntitos de goma que ahora se utilizan para cualquier cosa de material de agua, pero eran de como una tela de lana y unos guantes que llevaban puntos de goma toda la en la manopla, ¿no? Sí. Y eran los primeros guantes que yo recuerdo que teníamos al principio. Y luego han ido mejorando mucho los materiales, los látex estos que tienen ahora. La verdad que cuando los juntas con el cuero o con el material que ahora el balón tiene, que me imagino que las casas cada día mejoran ese aspecto, pues el balón se engancha con más facilidad.
No, no, recomano que busqueu, Els guants de Ramallets, per exemple, que eren fins fa poc al Museu del Barça, perquè sí. Ara s'està remodelant,
no. Són guants com aquests. Ojo que Ramallets jugava sense guants.
No, els guants d'època de Ramallets, em refereixo. Època de Ramallets. Jugava sense guants, però és veritat que per un reportatge que se li va fer fa molts anys, sí que van treure els guants de l'època i semblen els guants aquells que feia servir els conductors dels cotxes aquells antics.
I els guants que diu el Mariano, jo els recordo.
Sí.
Jo sóc molt dolent jugant a futbol, però sempre m'ha agradat jugar de porter, tot i que tampoc també era dolent. I jo recordo haver tingut guants d'aquests amb les puntetes de goma.
Sí, sí, genolleres.
I genolleres, correcte. Aquelles genolleres blanques.
Jesús, abans d'acomiadar-te, gràcies per ser-hi, una curiositat que tinc, que potser molta gent no se'n recorda, no ho sap, però el Jesús, quan va acabar la seva etapa al Barça, de porter, va fitxar pels Barcelona Dragons.
És veritat.
De futbol, americà. Sí. Jo m'agradaria saber, Jesús, com va ser? Si vas dir que et feia gràcia anar cap allà o va ser una trucada als Dragons? Com va ser aquell moment de canviar d'esport?
No, esto el presidente de Dragons, que en ese momento era Jordi Vilapuig, me llamó, me dijo que quería desayunar y quedamos un día para desayunar porque en esa época también habíamos dejado el fútbol, estábamos jugando a fútbol playa con una empresa que conocía Jordi Vilapuig, y entre el dueño de esta empresa y él tenían relación, y al final, como me conocían del fútbol playa, pues se lo comentaron, y me comentó un día de desayunar y me dijo que estaban muy interesados en que probara para ser chutador del fútbol americano, y yo le dije que no tenía ni idea, que no había jugado nunca y que no tenía ni idea, y me dijo que no, que me iba a enseñar unos vídeos, que lo viera, pero que les interesaba mucho y que creían que lo podía hacer bien. Y yo vi los vídeos, porque a mí el miedo que me daba era el contacto con estos jugadores, ¿no?
Tú dirás,
Claro, yo decía, no he tenido ninguna lesión grave, pero a ver si ahora estos me van a desmontar en dos, ¿sabes? Entonces, yo le dije que bueno, que el problema... Y me dijo que no me podían tocar, bueno, me vendí un poco la moto, que es cierto, en cierta manera, que no me podían tocar, que no pueden, al chutador no lo pueden bloquear...
Bueno.
Pero a veces existe el contacto,
sí.
Y lo vi, y nada, y comentando un día desayunando con Johan, se lo comenté, le dije, mira, me han propuesto esto y tal, y la verdad que él fue el que me dijo, Jesús, pruébalo que te va a gustar porque yo lo he vivido allí en Estados Unidos, y es un deporte espectacular, te va a encantar, y bueno, dicho y hecho, y así fue, cuando el comienzo de los Dragons, o sea, que de esa manera fue.
La història de la planxa i el Bussi, això ens ho explicareu alguna vegada, què va passar ben bé?
No, eso el Bussi lo sabrá, esto tiene que ser el Bussi. Pero hombre, fue una putada, ¿no? Fue una putada lo que le pasó al pobre.
Sí. Jesús, no entraré més.
Va
en el jardinet.
Va fill, eh?
Sí, sí,
broma,
sí,
no, i tant, i tant.
Fill,
per favor,
sí,
per favor. Sí, sí. Per favor.
Jesús, moltes gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos la figura del porter, i ens veiem aviat.
Vinga, pues muchas gracias.
Gràcies, Jesús. Adéu. El món dels porters m'apassiona. Són els raros.
Tu saps que series el segon de la tanca defensiva?
El segon?
Sí.
Sí, per què?
Perquè ets el més alt de la tertúlia.
Ah, sí?
Aleshores...
I és el que rep la pilota del cap. Clar, i queda esabornit a terra.
No? Sempre es posa el segon perquè és el que, quan un xuta, ja estudia més o menys el moviment de la pilota. No?
La paràbola.
La paràbola i la...
El recorregut.
I el recorregut, no? I el segon és el més alt. És a dir, sí, que efectivament... és el que més possibilitats tens de que la pilota et vagi a la cara.
Que va ingressat.
Tu, Marc, volies... jugat, tu, Marc, a futbol?
Sí, sí, i de porter també, de porter i sense guants.
Tu, Marc, ara d'estar al terra.
Per la feina que feia no calia que els portés. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo va?
Quería hacer un apunte de calidad.
Sí.
Lo tengo aquí anotado en el blog de notas. La verdad es que da lo mismo el tamaño de la portería, porque yo era arquero y el método que tenía para evitar los puntas no anotasen era darles conversación. utilizaba la psicología, psicología, y lo tengo que dar todo en el blog de notas. Yo les agarraba y les decía, vos sos consciente de lo fútil que es la vida del punta, todos los jugadores pueden cometer errores a lo largo del partido, pero si el delantero centro falla la ocasión definitiva, queda marcado para siempre como un pelotudo. Existen mil historias de arietes que marcaron ocasiones y jamás levantaron la cabeza. Y lo tengo aquí todo en el blog de notas, no como los catalizadores. Y no me gustaría que a vos le pasara lo mismo. Máxime cuando vos son tan pulposo que no metés ni el arco iris. Acción, por favor.
Mora, mi
quin rotllo que té.
Así les hablaba y cuando llegaba la ocasión de gol, estaban tan demoralizados que siempre mandaban la bola al cuarto anfiteatro. Puro fútbol, nada más.
Puro fútbol, puro pesado.
Y no tengo quedado todo en el bloc de notas.
Sí, sí, el bloc de notes. Ara farem una pausa i atenció,
acción,
perquè hi ha un embolic amb l'inscripció de Víctor Roque.
Veurem si pot jugar dijous contra les Palmes o
perdona?
No.
Perdona? Això sí que ho també ho veurem, això? I trucar al registrador civil que registri el naixement de Víctor Roques. Collons, això sí que és important i no...
No plori.
No se'n recorda, no se'n recorda a qui hem trobat.
Però parlarem del Dakar o no?
Home, i tant que parlarem del Dakar.
Ja estic a Aràbia, eh?
Sí? I què? Com pinta?
Fot una calor que, escolta, que estic suant per les dents.
Pinta bé?
Molt bé, molt bé, tinc el cotxe a punt i ja tinc el pare sol del cotxe amb...
Gasoil o híbrido?
Híbrido, híbrido enxufable.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Arriben les rebaixes de Conforama i només del 2 al 9 de gener ho celebrem amb els dies sense IVA en milers de productes. Comença l'any renovant casa teva. Conforama.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara un estoig d'eau de gauche o de toilette 200 ml amb gel de dutxa il·lusió, que abans costava 132 euros i ara 66. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Cort Inglés, a la botiga web i app. Feliç 2024.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Que tenim dos temes molt interessants damunt de la taula. El Dakar, tenim el tema de la inscripció de Víctor Roque i també tenim l'interès que té el Barça per Aleix García. Com està la història?
A veure, preocupa Víctor Roque, no preocupa ell, perquè ha vingut per marcar, ja ve com a home casat, ho vam estar explicant, sí, després d'aquella fantàstica lluna de mel, però sí, encara no està inscrit a la Lliga.
Què ha passat?
I la pregunta que us faig a vosaltres, Joan, Fernando i Xavi, per què a hores d'ara no està inscrit encara i si perilla la seva presència a l'equip a les Palmes? Fernando.
A veure, pel que ens arriba és que, en el cas del Víctor Roque, sí, el tema aquest de Líbero...
Ara l'explicarem.
Doncs, com que no han pagat, doncs fa que ara només puguis inscriure'l com un jugador cedit. Perquè el tema de l'amortització i la fitxa implica uns diners de fair play, de massa salarial, que el Barça, sense aquesta injecció econòmica que tenia pressupostada i que tenia, bueno, que havia de rebre... doncs ho fa impossible, llavors només ha d'entrar com ha cedit. Però en principi el que diuen és que creuen que no hi haurà problema perquè com ha cedit pugui entrar.
És que de fet la Lliga...
Espera, espera.
What's going on?
Ara.
És que la Lliga en el Barcelona ja li va...
Ja li va dir.
Ja li va dir el mes de desembre, a principis. Per tant, jo entenc que... Jo crec que estarà demà.
Sí. Bé, almenys, sí, com ha cedit o no, que això preocuparia més el tema econòmic, almenys que pugui jugar, perquè es necessiten gols. Penseu que el Barça està a 7, perquè encara no recordi, dels dos líders de la Lliga, Madrid i Girona. Hi ha un Madrid Mallorca, i un Girona Atlètic de Madrid. Molt interessant, perquè aquí sí que o un o l'altre o els dos poden perdre punts.
El veieu marcant a Vitor Roque, el primer partit, una mica a lo loco, de cul, jo que sé, amb el clatell, aquest estil. Què?
Jo crec que farà gols, perquè avui ja cal que jugui.
Jo ja he llegit, s'ha adaptat molt ràpidament aquestes coses,
Molt bé, és veritat, s'ha adaptat molt ràpidament al primer entrenament.
I Fernando Polo.
És que poden dir xerrades, tu.
Ara, parlem, s'ha adaptat o no ràpidament?
Si no, ha tingut temps d'adaptar-se.
És un noi de 18 anys que no ve a ser titular, ve a complementar la plantilla, que la majoria de les vegades que podrà jugar no ho farà de davanter centre, que és la seva posició natural, perquè hi haurà Lewandowski, i per tant probablement surti en situacions d'emergència, i haurà de jugar a vegades des de la banda cap al centre, no? Una miqueta com ho fa Joao Félix. I té un element més, que és els grans brasilers que han arribat aquí ho han fet sempre passant per un altre equip. Ronaldo pel PSV, Romario pel PSV, Rivaldo pel Depor. Aquest ve directe.
Ronaldinho, PSG.
Ronaldinho, PSG. Aquest ve directe. Diferència entre el futbol sud-americà, i en aquest cas brasiler, i l'europeu és immens. Perquè els millors, no ho sé, els millors 3.000 brasilers ja estan a Europa. Per tant, està jugant en una lliga que és menor.
I fixa't, Xavi, que un que va fer el salt directe, també de Brasil a Espanya, en aquest cas al Madrid, Vinícius, li va costar molt ser protagonista.
Va arribar que tenia 16 o 17
anys. Exacte. L'única excepció, podríem dir, entre cometes, és Neymar, que ve del Santos directament al Barça,
i així va anar.
D'entrada sembla que es va adaptar prou bé.
Estàs dient que no hi ha rendiment immediato?
Molt jove i per mi d'adaptació complicada.
Les esperances estan posades en
ella mateixa. Per què els costa tant? Per què?
Perquè el ritme és completament diferent, perquè els camps són completament diferents, les pilotes són completament diferents, els rivals són molt més competitius...
Però si la pilota és rodona igual, no són quadrades, així no són daus d'ave crem. Només té de xutar. I els arcs de la porteria igual. És que
cada
no
marca fa la pilota diferent.
Home, si juguessin a la lluna, que no hi ha gravetat, dius, vale, em sigues diferent, però coixa, és el mateix.
Fernando, què deies?
No, a veure, Romario no és. Romario va arribar i el primer dia va fer 3 gols. Vitor Roque no és Romario. És que no pot ser-ho, si és que té 18 anys i les característiques són diferents. El meu dubte, que encara no hem sentit a Xavi i no se li ha pogut preguntar, i no, tampoc tinc informació, és si perquè un jugador que costa 30 quilos en fixes, més 31 en variables, que encara que sigui jove, amb aquest preu i amb aquest aura que està entrant i la presentació que ha tingut a nivell de xarxes socials i tal, ha generat molta expectació.
El Salvador sí, del gol del Barça.
Si ell tocarà el sistema, el dibuix tàctic del Barça, per poder encabir-lo amb Lewandowski. Perquè pel que ens comenten és que és un jugador que juga a l'àrea, i a l'àrea tens a Lewandowski. Si no toques el sistema perquè pugui jugar un 4-4-2 i més o menys es puguin alternar i organitzar ells dos, té pinta de que serà un suplent.
Sí. Això també és el que m'inquieta a mi. És a dir, però clar, jo amb això fins que no... És a dir, no puc opinar perquè no... No puc donar una opinió personal meva perquè no l'he vist jugar, sincerament. I el que sé és el que explica la gent. Hi ha gent del club que et diu que jugarà per la banda. Bé, potser sí, no ho sé.
Des de la banda.
O des de la banda, d'acord.
Per omplir l'àrea.
Però jo crec que o això no s'ha explicat bé o...
No. Clar, però
si
l'àrea...
Aquest home...
Però si l'àrea la tens plena amb Lewandowski. Perquè jo el que em grinyola d'aquesta explicació, per exemple, que es compara amb David Villa. Home, David Villa jugava des de la banda cap a dins sense davanter centre, perquè estava Messi que feia de fals nou. Aquí no és el cas, hi ha un nou clar, que és Lewandowski. Bueno, però això ja ho veurem. A mi, el que m'inquieta és el tema de la boda.
Sí?
No, perquè em recorda, us en recordo de Cleo.
No fa gaire en van parlar aquí.
Però en aquell cas va ser un casament que vaig amanyar jo per un tema de que havien sospeches d'homosexualitat.
Senyor Gaspar, no home.
Sí. Resulta homosexualitat. Hi havia rumors, es deia, i ells van dir, pues bueno, arreglem la boda, es va casar amb la cosina i encara estan junts,
Encara estan junts.
Sí, aquest és un colabrot, hi ha d'altres.
A veure, Marc, aquest també és bo.
Que és el presumpte...
Cada jugador podria ser el que volgués ser, home.
No, faltaria, i tant que sí. Doncs l'altre colabrot és el presumpte interès del Barça per Aleix García, futbolista del Girona...
Esteu dient presumpte, eh?
Interès, sí, presumpte perquè...
Perquè he vist molts llocs, ja es dona per fet, eh?
Doncs avui n'ha parlat, evidentment, Mitchell sobre el tema.
tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Más allá de que vaya uno u otro equipo, me dolería porque lo perdemos nosotros. No por la rivalidad, ni mucho menos. Nosotros no estamos al nivel del Barça, ni queremos seguir creciendo como club, y lo estamos haciendo, y bueno, para seguir creciendo necesitamos jugadores del nivel de Aleix. No te puedo decir nada más. Me dolería porque perdemos potencial, pero seguro que tengo la sensación de que va a continuar.
Bé, justament divendres en aquest programa es va dir que es tractava de fake news. No sé si hem d'eliminar ja aquest col·laborat i centrar-nos amb el...
Alguna notícia que en tingueu? Hi haurà una sorpresa? De vegades quan es diu que no hi ha res és quan més hi ha.
Aquí sí que el tema Libero...
Sí, clar.
Ara parlarem
qualsevol. Evidentment, aquí el tema Libero sí que ho liquida tot. Tret que activi el president, que està de viatge als Emirats, no?
Sí, o sigui, t'acabi els temes. Com li va, president?
Molt bé, molt bé.
Com ha anat el dia?
Bueno, jalant. Jalant, però per tancar negocis, eh? Per tancar negocis, amb molta baclava i, bueno, i...
Home, són dates de menjar molt,
eh? Home, clar, vull dir, no hi ha torró, però hi ha baclava allà. I, bueno,
i què va buscar allà?
Bueno, pasta. Passa, vull dir, i ara en parlarem, eh? Ara en parlarem perquè ja us tinc les propostes a punt del tema del Libero, que sí, hi ha problema.
Sí, 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 sí. Clar, però tret que hi hagi alguna injecció
i serà
nova.
I serà.
O que hi hagi alguna sortida inesperada i que també deixi alguna cosa en caixa, és difícil. El que passa, perquè el que ens arriba a nosaltres, que ho hem publicat avui, és que allò que diuen al Girona, que són 20 milions de clàusula de l'Aleix, no és tant. És menys.
Ah, sí?
És menys. Llavors, ja va passar a Muriel Romeu.
Això diu el Barcelona.
El problema serà que vindrà aquí i llavors s'espatllarà com l'Oriol Romeu, que aquí no juga bé.
Quant menys seria?
Crec que hem publicat al voltant de 12 milions, aproximadament. Que són diners, evidentment.
Sí que són diners, però no són els 20.
I a més, si vas amb una mà davant i l'altra darrere, són 12 milions que no tens. Però vull dir que no és la magnitud, segons ens arriba a nosaltres, de vies i de fons del Barça, eh?
O sigui, ningú aposta perquè això es faci?
La Libero?
Sí.
Jo aposto perquè no es faci. Ara
no,
bé.
Per a l'Aleix.
Bueno, també aposto perquè no es faci.
No,
però que sí que la... És a dir, que el cos tècnic del Barça li encantaria que vingués. Sí. Ara, si no hi ha l'ingrés de Libero, o algú posa 40 milions
i alternatives
per el tema de Barça Studios, que alliberi 20 milions de fair play financer pel Barcelona, no es podrà fer ni aquest fitxatge ni cap altre.
El que passa que és sorprenent per lo que ens...
Perquè Víctor Roque entra, és que la gent igual això es lia. Sí. Víctor Roque ve ocupant la plaça de Gavi lesionat.
No, però si te'n recordes, abans de que acabés el 2023, que va haver el dinar de la premsa amb el club i tal, pel que es comentava, parlaven d'un Davids, que vingués un migcampista, sí, i tal, per pal·liar la baixa del Gavi, i també el Pedri, que també està lesionat.
Este Bayullo, Moyallo.
Moyallo. Doncs, però havia de ser, en principi, un cedit. Un cedit en el sentit de dir, tu no pots anar a fitxar, perquè a part, quan fitxes, és el que et gastes en el sou del jugador i la part proporcional del fitxatge, o sigui, la mobilització. Llavors, el que es buscava era algun jugador que estigués a disgust al seu club, que no jugués massa, perquè estava malament amb l'entrenador de torn, o perquè no tingués prou minuts i busqués jugar a l'Eurocopa, per exemple. Una mica com l'Aubameyang, us en recordeu, que no jugava perquè estava en amistat amb l'Arteta allà a l'Arsenal, i el darrer dia de mercat, com a oportunitat de mercat, li van donar la carta de llibertat i va venir sense que hagués el Barça de gastar-se ni un euro en el que és el fitxatge. Però clar, el cas de l'Aleix, siguin 20 o siguin 12, és la seva fitxa, més la part del
fitxatge. Avui de cop i volta, amb aquesta història, tornat a sortir el cas Libero, sí, la gent no sap ben bé de què estem parlant, ni Libero... els milions que hi ha pel mig, i per què el Barça vol denunciar Libero, sí, què passa?
El Barça ja ha dit prou i demandarà Libero Football Finance perquè no paga, per impagament, 40
qui
milions d'euros.
Qui és Libero Football Finance?
Fons d'inversió alemany.
Ja està.
Havia de pagar uns 40 milions d'euros.
Inverteixen amb entitats esportives europees.
Uh-huh. El tema és, no paga, no sé si pagarà o no, però el Barça ja està fart i demandarà.
40 quilos.
40 milions. Realment, s'ha de ser optimista per poder-los rebre, sí, de Libero o de qualsevol altre fons d'inversió / empresa, o ens hem de començar a oblidar ja d'aquests 40 milions?
Jo espero que d'alguna manera arribin. Arribarà. I el Barcelona, de fet, activa altres opcions, altres alternatives. Si no arriben abans del 31 de gener, tu no podràs inscriure ningú.
Clar.
A part de Víctor Roque, que ve, insisteixo, ocupant la plaça de la Joan Gavi. Però és que el pitjor és que si no ho reps abans del 30 de juny, abans del tancament de l'exercici, això et genera unes pèrdues brutals. perquè són uns diners que tu has donat com a beneficis en tancaments anteriors i que de sobte, si no els reps, els has de posar com a pèrdues d'aquest exercici, amb la qual et genera molta més pèrdua. I molta més pèrdua vol dir que en temporades posteriors tampoc tindràs fair play per fitxar. Per tant, jo espero que d'alguna manera trobin algun inversor que tapi aquest forat.
Parlaven de 200 quilos.
Sí, sí. Poden ser 200 quilos de pèrdues, perquè això automàticament invalida la posada en marxa del negoci Barça Studios, que ara es diu...
Barça Vision.
I que volien que cotitzés a la borsa, en el
Nasdaq,
a través d'una companyia que es diu
Bridgeburg
Investments.
Clar, Joan, estem encetant 2024, més
si
de gener.
Si tot això no es fa, pues són uns diners que tu has dit que guanyaries i pum, que els
has... Però aquesta gent no són solvents, o sigui, què ha passat aquí?
Els detalls desconec.
I són diners que el Barça hauria d'haver rebut a l'agost.
Sí.
Per tant,
sí,
ja, déu-n'hi-do, el temps que fa el Barça que no està abonant aquests diners. La pregunta és, imagino que s'està buscant finançament de seguida amb altres vies, i no sé si algú, justícia o qui sigui, pot intervenir amb aquest impagament, o no.
Oliver, bueno, diuen que el Barça pot portar a tribunals, o vol portar a tribunals,
Bueno, el Barça no ha dit res. EFE ha donat una informació...
Que el Barça no ha desmentit, o sigui, tampoc.
Que el Barça no ha desmentit, sí, dient que els portaria a tribunals.
Que ho portarien a judici, però és un contracte tan... Ara tots els contractes tenen això de la clàusula de la confidencialitat, que el que fa és aturar qualsevol iniciativa de saber coses. És molt trist, això. Els clubs jo crec que s'haurien d'explicar, i sobretot el Barça, perquè és dels seus socis.
Bueno, Víctor Font ha dit que la situació és molt preocupant, eh?
No, ha fet un tuit i ha dit clarament que això és molt preocupant. Hi ha 400 milions de beneficis vinculats a aquesta operació que poden desaparèixer de cop. Tot això en un tuit de Víctor Font que podeu anar-lo a consultar. De fet, el seu compte personal, ex-candidat a la presidència del Barça, i explica la gravetat del que passa. No sé si realment el president crec que...
Sí, vostè no veu tan greu, no?
Uns exagerats i uns cenissos, home. Sou uns cenissos. Cota,
bueno, Víctor Font diu que hi ha 400 milions de beneficis vinculats a aquesta operació.
No hi ha problema perquè nosaltres tenim alternatives. I si aquests de Libero no paguen, sí, doncs nosaltres ja ens hem buscat a una empresa catalana, Renault, com és Nostrum,
bueno,
que és una empresa que té un munt de botigues però amb unes ofertes de menjar collonudes.
Però estan totes tancades, quasi.
No, perdona, estan tancades perquè són festes. Però quan
són festes
es tornen a
obrir. Val,
també tenim, en cas que aquesta ens falli, tenim Nueva Rumasa, que aquesta ens pagarà amb efectiu, i si no també té hotels, té flams, es poden pagar amb flams, es poden pagar amb sucs fruto, amb xocolata trapa, licor Tio Pepe, hòstia, què més vol? I si no, escolta, tenim una entitat bancària darrere, com és Banesto,
sí,
que també ens recolzarà.
Aniria molt bé.
Bueno, i si no, doncs provarem, en cas que falli tot això, doncs sempre ens queda una altra cadena alimentària com és Bocata, que sens dubte les palanques no s'acaben mai, vull dir que no ens les acabaran els inversors.
Sí, Spanair, us podria trobar.
Spanair també. També el tenim ja a punt.
Car Naranja con Perico Delgado també se posiciona.
També.
Que és Naranja, ara s'ha acabat.
Parlant del Madrid, des de ahir 1 de gener hi ha un grapat de futbolistes que són lliures de negociar el seu futur amb el club que vulguin, perquè acaben contracte al
Marc, perdona, ara m'he regulat una cosa, amb el tema aquest de Libero,
sí.
Jo és que crec que el Barça sí que ha de tenir alternativa,
i tant,
perquè no és per res, però això semblava que es veia venir,
Ah, però això és el que us estava preguntant. Clar, abans,
si no van pagar l'agost, vol dir que a veure, sí, es podies donar un marge, però crec que els homes... certes dificultats per pagar tenien, i a nosaltres van comentar, Joan, més d'un cop, que bueno, que com que ja s'ho ensumaven, que sí que hi havia
que tenien
altres opcions,
que les tenen
obertes altres...
Clar, una altra cosa és que aquestes altres opcions ara et vulguin collar perquè sàpiguen que tu estàs amb l'aigua al coll i que els necessites,
yeah,
i que et vulguin treure unes condicions més avantatjoses per ell. Però el que sí que és veritat és que ens deien que sí que confiaven que pagués Libero, eren confiats i benevolents, i al final no, però que sí que en paral·lel estaven parlant amb altra gent per si això no...
Jo Play també.
No anava bé.
Està molt interessada.
No, aquí el problema que jo veig és que no deixa de ser una inversió en un negoci que no saps com funcionarà. Que pots tenir l'esperança o la certesa de que funcionarà, o l'optimisme en que això funcionarà. Però no deixa de ser un terreny nou per explorar. És una línia de negoci que al Barcelona li dona zero. És a dir, no està tenint beneficis, sí, per això, per Barça Studios. o pel tot el contingut digital que genera el Barcelona. Això és una gairebé un acte de fe.
Clar, així com les altres
costa planques... Costa trobar, entenc jo,
inversors. És que Víctor Font és contundent, Diu, clar, critica el Barça per haver fet aquesta operació correcuita amb socis desconeguts i sense cap experiència rellevant en el sector audiovisual que comportava aquests riscos. Mm-hmm. Pèrdua de temps. Aquesta situació elimina la tan anunciada sortida de borsa al Barça Media. Una operació que era especulativa i tenia poc sentit, però que es va vendre com una gran fita.
Ella es refereix, bàsicament, entenc jo, he llegit el tuit, el que us deia abans. Això, si no prospera, si no es posa en marxa aquest negoci, pel qual el Barça ja ha comptabilitzat ingressos de 400 milions d'euros, aquests ingressos que no arribaran, en el compte, en el balanç del club, tu l'has de compensar d'alguna manera.
Bueno, acabem fent,
que els tindries i no els tens.
Acabem fent una miqueta de mercato, perquè us deia que des d'ahir 1 de gener hi ha un gran grapat de futbolistes que són lliures de negociar el seu futur amb el club que vulguin, perquè acaben contracte el pròxim 30 de juny. El més famós és Kylian Mbappé.
Bé, Kylian Mbappé, no, i avui a la sala de premsa del Real Madrid li han preguntat a Ancelotti...
Home, la seva pregunta preferida.
Preferida, que si veu Mbappé arribant al Madrid, i aquesta ha estat la resposta de l'entrenador italià.
Usted, como muchos madridistas, siente que este 2024 sí que puede ser el año de Kylian Mbappé y el Real Madrid.
Yo no te he visto muchas veces a ti.
Soy de los nuevos.
Ah. Que no he escuchado antes que hablaba, que no hablaba, que no te contestaba esta pregunta.
Ah.
No voy a tocar este tema.
No, una resposta molt Luis Enrique, que quan hi havia temes que no
micros,
tocava...
Micros, fuera.
Pesado, sí, què passa ara?
Sí. Música fuera,
què?
Os digo una cosa.
Sí.
Estamos a 2 de enero, 19:50 de la tarde. Tic-tac.
Tic-tac. Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac què? Tic-tac què?
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac què?
Si me patrocinan, diré... Flic-flac.
Tic-tac.
Flic-flac. Flic-flac.
Però tic-tac què?
Tic-tac. Mbappé cada vez más cerca del Real Madrid. 2 de enero. ¿Verdad que sí, presidente?
Por supuesto. Chuse, prepárame un caldito de tox, que he comido mucho estas fiestas y tengo flato.
Marchando.
Verduritas.
Deixeu-me també parlar d'aquesta visita que fa...
I si no, dimito.
A veure si és veritat. El Barça, els jugadors i tècnics del Barça han fet la tradicional visita als hospitals infantils. Farem un joc. Posa'm música de jugar,
ara,
Àlex. Posa música de concurs, anem a fer un joc amb els nostres tertulians d'avui, a veure si encerteu el que us estem a punt de plantejar.
Correcte, avui, com deia el Marc, normalment es feia després de l'entrenament a portes obertes, s'ha fet avui després de la sessió preparatòria, els jugadors han visitat diferents hospitals i centres, i hem pogut escoltar a un dels futbolistes a veure què diu i després us fem la pregunta.
A veure, música de concurs, puja.
El Precio Justo.
Què és el que han d'endevinar?
Primer han d'escoltar el jugador que ha parlat.
Que ha anat de visita a l'hospital.
Ha anat de visita a centres de menors tutelats i a hospitals. Escoltem i després us preguntarem de quin futbolista es tracta.
A veure.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo te llamas?
Ian.
¿Cuántos años tienes?
8.
8. Oh. ¿Quieres un regalo?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí. Ah. Gracias. ¿Qué puedes firmar esto?
Sí, claro, pero tenemos una foto también. ¿Quieres firmar? Sí. Vale.
Vinga, heu escoltat.
Ho teniu clar, no us parleu entre vosaltres, en joc.
Donarem...
Qui és?
Qui hi ha en joc?
Jo dic jo, Cancelo.
Donarem tres opcions.
Una escalopa.
Ah. Donarem tres opcions. Tres opcions.
Una escalopa hi ha en joc?
Una escalopa.
Sí. Milanesa. Milanesa.
Sí. Jo vull una milanesa en joc.
Tres opcions del futbolista que ha parlat en aquest hospital.
Torna a posar al principi. Els de casa també podeu jugar.
Bien.
Sí.
¿Cómo te llamas?
Ian.
¿Cuántos años tienes?
8.
I se'm fa molt difícil,
Vinga, estem parlant de Frenkie de Jong... Estem parlant de l'infiltrat George Giran.
De la barbacoa.
O estem parlant de Robert Lewandowski.
A veure, poqui.
Ah, pues Lewandowski.
Jo dic Lewandowski.
Lewandowski. És correcte?
És correcte!
Oh, bravo! Oh,
bueno, Bueno, jo havia dit Cancelo, eh? Vull dir, jo admeto la meva derrota.
Jo havia dubtat amb Jordi Dan.
Jo crec que si no donem opcions, no l'endevinen, eh?
És que jo no havia sentit parlar mai,
l'he vist fluït, el Lewandowski.
Sí, potser s'ha posat les piles després de Tigrinho, no?
Per mi té una veu molt similar a
Ibrahimovic. Com que no fa gols, doncs com a mínim...
Bueno, ya que han mencionado a Jordi Dan, Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, hemos empezado el programa conmigo.
Sí, en el
cielo. Y terminamos
cielo.
Conmigo.
Sí.
Y aquí hay alguien que ha ganado una escalopa de Castelldefels de las Yeguas. De restaurante.
¿Les quieres dedicar una canción?
¿La canción?
Sí.
¿A qué? ¿A los tertulianos
sí,
estos?
Sí, a Fernando, a Xavi y a Joan Poquí.
La tertulita, la tertulita. Hay muchos tertulianos, están aquí sentados. Todos hablan de fútbol, esto es mi ganado. Chorizos parrilleros. Son chorizos parrilleros. Están hablando fútbol en la raza. Hablan fútbol aquí en casa. Me gustan las chulitas, rico. ¡Me voy! Es hora de cenar aquí arriba. Adiós, nos vamos. Venga, corta. Corta el cable. Corta el cable, venga. Córtame ya. Corta.
RAC 1.
Segurament superem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a ikea.es/Catalunya.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Podem parlar del Dakar.
No, és moment de parlar del Dakar. Avui us hem formulat una pregunta,
sí,
que és quines novetats introduiríeu al món del futbol.
Tot arran del que ha dit Gianluigi Buffon, sí,
que volia les porteries més grosses.
Més amples.
Exacte.
Hi ha molta gent que...
Más pequeñas.
Hi ha molts oients que defensen canviar la puntuació, diu, però amb més intensitat. Donaria, per exemple, un punt per empat a casa, dos per empat fora, però un punt suplementari per cada gol de diferència. És a dir, 1-0, 2-1, 3 punts com ara. I després, el 2-0, el 3-1, serien 4 punts. I el 3-0, 4-1, 5 punts.
No he entès.
I d'aquesta manera, diu, veuríeu com anirien a marcar.
Aquesta està bé. Mai l'havia escoltat aquesta i no està malament.
És bona, és bona aquesta.
Sí que hi ha
aquesta,
molta gent que diu que canviaria les puntuacions i que quan hi hagi empat...
Clar.
I després una que m'agrada molt. Diu, menys futbol i límit salarial de veritat.
Molt bé.
Què?
I els tants percents de la pregunta, com ho tenim, això?
Doncs s'ha mantingut, eh? Tenim expulsions temporals 55%, després canvis il·limitats 21%, temps morts 14%, i finalment la quarta opció, porteries més grans, amb el 10%.
Però ara ja podem parlar del Dakar?
No és que no vulguem parlar del Dakar, però...
Perquè, per cert, això en el futbol de les dones també ho faríeu? En el futbol femení o què? Aquests canvis?
Aquestes opcions que... Home, sí.
El campo más pequeño.
Jo crec que els canvis...
I les porteries?
Si són canvis que fomenta l'espectacle, els faria a tot el futbol.
I tant.
El tema, jo deia el Jesús, que cada cop es fan més llargs, i aniria bé fomentar més l'espectacle.
Bueno, espectacle, tenim una sorpresa per tu, perquè hombre, tu has dit que
sí,
que quan viatges et recordes de nosaltres.
Sí, però de veritat.
I hi ha una persona que també s'han recordat de tu.
Sí, sí.
En el teu recent viatge, perquè vegis que ets una estrella.
Edgar, vigila amb el que fas, eh? Vigila amb el que fas, perquè ets una persona pública, i hem rebut un missatge d'un oient alemany que diu el següent. Clar que teniu oients a Alemanya. Diu, quan acompanyava mon pare a l'aeroport de Munic, casualment hi havia l'Edgar Fornés. Estava fent el check-in amb la seva família, però em feia molta vergonya demanar un autògraf.
Què dius?
No costa res.
Home, ostres.